Frankfurt, Air France flight
84. Bé, després d'aquest recorregut històric que ens han ofert l'Oriol Junqueras i el Pep Ruiz, ara és l'hora d'agafar la maleta al matí de Catalunya Ràdio i viatjar, però no pas en la història com hem fet fa uns segons, sinó viatjar físicament, transportar-nos en el temps. I és per això que arriba l'hora dels viatges impossibles amb Xavier Moret. De fet, ja és el que vau escoltar l'any passat, el coneixeu, el senyor Moret, periodista, escriptor, polifacètic, home que viatja de gorra pel món, podríem dir, i per sobre de tot, apassionat viatger, que podríem també dir que la llista de països on no ha estat comença a ser potser més curta que la dels països on sí ha estat. Xavier, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé.
Ben retrobat, hem de dir que fa uns mesos, diguéssim una altra de les teves facetes, per això deia això de polifacètic, ha estat la publicació del llibre sobre el bulli, titulat El millor cuiner del món, i amb el qual has guanyat el premi Sensui, si no m'equivoco.
No, El millor cuiner, el títol provisional al final és El bulli des de dins.
Bé, comencem bé. El bulli des de dins, ves molt sovint allà, o tens alguna mena d'endolla especial?
Intento anar-hi un cop per any, cada estiu, perquè, bé, tinc bona relació amb el Ferran, però tot i així mai no és fàcil, no? Has d'estar pendent de les cancel·lacions i veure si hi ha un forat per anar-hi.
Bé, la publicació d'aquest llibre més suposo que t'ha fet fer això de la tournée mediàtica per anar als llocs a presentar una mica el llibre i passar per altres mitjans.
Evidentment, sí, sí, però ho fem de gust, clar. Aquest llibre jo me l'he plantejat en certa manera com un llibre de viatges, o sigui, és un viatge al bulli explicant, arribant des de zero, què significa el bulli i on t'ha anat a parar i per què.
Molt bé, com que en altres punts d'aquesta antena hem tingut ocasió de sentir-te parlar del llibre i a més nosaltres, el nostre negociat és el viatge, però no el gastronòmic, sinó el viatge de veritat, avui començarem a desplaçar-nos pels 5 continents i hem escollit com a primera destinació una mica fer de Robinson Crusoe, una mica desplaçar-nos pel món i concretament anar a la Polinèsia Francesa. Per nosaltres, com que som una mica xulos, no anirem a allò que és el Tahití, que és el conegut per a tots, sinó que potser anirem a un lloc una mica més especial, el que són les Illes Marqueses. Aviam. Què tenen aquestes illes perquè ens les hagis suggerit com a tema per arrencar avui?
Meravelles, literalment meravelles. A mi m'encanten les Marqueses, queden lluny de tot. Això ja és un punt a favor, encara que fa mandra l'hora d'anar-hi, perquè són 24 hores fins a Tahití, després 4 hores més fins a les Marqueses.
Com 24 hores? Sí, tu et poses un dia a les 7 del matí dins un avió, sí. I arribes l'endemà a l'equivalent de les 7 del matí aquí.
Has d'anar primer a París, després 12 hores fins a Los Angeles, llavors canvi d'avió i 10 hores més fins a Tahití.
I quanta pasta costa un avió com aquest? Això deu costar
1.500 euros, una cosa així. Sí,
tampoc
ara
és molt exagerat.
La Polinèsia és cara, perquè tot és importat i llavors és un país car. Tot i així, si s'hi va, ja que fas aquest gran viatge, vés-hi amb temps. Llavors, hi ha moltes illes i és bonic anar-les veient. Tahití és bonic, Bora Bora també, però per mi les Marqueses és el súmum de tot, no? Perquè diguem que no hi ha arribat el turisme de masses, només hi ha aeroports petitons, que no hi caben els avions grossos, hi ha molt pocs hotels, però la gent és molt acollidora i el paisatge és espectacular. Són illes volcàniques amb grans muntanyes vestides de verd, amb palmeres per tot arreu, platges verges. O sigui, quan hi arribes ja, visualment ja és un xoc, però a sobre la gent és molt encantadora, d'aquestes que riuen de seguida, molt ingenus, que t'ofereixen tot, de seguida fas amistat, et porten per tot arreu, i llavors dona gust anar-hi. Jo recordo la primera que vaig anar, vaig aterrar a Ibaoa, que és on estan enterrats el Gauguin i el Brel, i tenia una reserva en un hotel, l'únic hotel de l'illa, i va arribar el president de la Polinèsia Francesa i es va quedar tot l'hotel. Llavors em van desviar cap a una pensió, però és el millor que em podien haver fet, perquè sí, l'hotel era molt escèptic, en canvi la pensió la portava una dona que es deia Tània, que era tot un caràcter, d'aquella que sentia un tambor, hi ha uns músics que toquen allà dalt, anem-hi, anem a sopar a casa la meva mare, anem a no sé què, i feia grup amb tots els de la pensió i t'introduïa a l'illa perfectament, i reia molt, a més són molt simpàtics i tot plegat fa que t'hi trobis a gust des del primer moment.
Va, llavors una cosa és la gent, que ara en podem parlar si vols, sí, però l'altra és la justificació de les sí. Tu dius que són unes illes incomparables amb d'altres, però deus haver estat a moltes bandes, i un servidor, si em permets que comencem a posar-hi cullerada, també ha estat a molts llocs, ha estat al Carib, ha estat a diferents coses, i escoltem, Formentera, moltes vegades, supera de carrer qualsevol raconet que trobis allà, moltes illes del Carib. Aleshores, què tenen aquestes que les facin tan especials per tu?
Primer, Formentera és preciós, això també diguem.
És que no cal agafar anar-se'n a Pallor o anar a l'altra punta del planeta per trobar-se segons què, també.
No, amb això acabarem amb el millor viatge a l'interior i el que surt més bé de preu, no? T'imagines el que vulguis i et quedes a casa. Sí. No, aquesta és la meravella, és que són unes illes volcàniques amb un paisatge que no estem acostumats a veure aquí. Llavors és molt muntanyós, amb uns penya-segats immensos, muntanyes que poden ser de 2.000 metres arran de mar. I llavors et trobes que formen diferents badies, cada una de les quals estan plenes de palmeres i de platges verges. Llavors hi cultiven la copra, que és el fruit de la palmera, el coco, el sequen al sol per fer l'oli de copra. I llavors és una vida molt diferent de la d'aquí, i a més no hi ha estacions, sempre és verd tot i sempre és una meravella de paisatge. I a més és un ritme tranquil, cosa que aquí no tenim. A les 9 de la nit allà s'ha acabat tot. Diguem que el contrast amb Formentera aquí és molt fort.
Allà suposo que el turisme de masses, això de la pulsareta, tot inclòs i tota aquesta història, no t'ho pots trobar ni per accident.
No existeix. Això a Bora Bora sí, que són 22 hotels en una petita illa, que és preciosa, però han abusat massa dels hotels. Allà es porta la pulsareta i el tot inclòs. Aquí no, aquí t'has d'espavilar. I no sempre surt tot, però això també forma part d'aquest trencament de la rutina, no? A mi més d'una vegada em van deixar penjat, però l'endemà...
Deixar penjat vols dir que tens un barco per
moro't? En paraules, un cotxe per l'endemà, i arribes i diu, és que ha vingut un altre. I dius, però no m'ho pots fer, això. I diu, mira, ha anat així. I l'endemà te'l trobes i et convida una cervesa. Ei, però dic, que ahir no vam acabar bé. I et diu, és igual, no? Però avui som amics i tal. Per ells no passa mai res, mai li donen massa importància a les coses, cosa que també és agradable.
I després és bastant feliç, pel que
dius. Sí, és gent feliç. Sí, sí. Allò que descrivien el Gauguin i el Brel és veritat. Continua sent-ho encara. I a més l'ideal allà, com que són 6 o 7 illes habitades, és agafar un barco que va d'illa en illa, l'Aranui, que vol dir la llarga ruta, en llengua de Tahití, i llavors aquest va parant a totes les illes, i a més és mig de càrrega, mig de passatgers, i el que pots fer quan descarreguen, que és unes quantes hores, és anar a passejar per l'illa, o quedar-te badant veient com baixen les coses que arriben a l'illa, que hi arriba literalment de tot.
I aquesta gent es dediquen, bàsicament, una mica de turisme i una mica de pesca, o...?
Sí, bàsicament, sí, viuen molt de la pesca. El turisme va pujant, però encara no és prou fort com per viure'n. Però sí, és que la vida allà és fàcil, o sigui, a nivell de natura ja tenen de tot. Tenen pesca, tenen cocos, tenen mangos, tenen tota mena de fruits i boníssims, no?
Tinc entès que els habitants de per allà...
I a més hi ha porcs salvatges, perdona, cosa que li permet anar de cacera, i cavalls salvatges que van portar els espanyols, perquè aquestes illes les va descobrir l'Álvaro de Mendaña 1595, i es deien Marqueses de Mendoza, en honor del virrei del Perú, que era qui l'havia enviat, i va quedar Marqueses, que és una cosa més senzilla.
Deia que hi ha el costum, si no tinc mal entès, de dir contínuament una expressió que és mamao. Què vol dir això del mamao?
Això els espanyols ho aprenem ràpid. Vol dir que està lluny. I llavors, en llengua marquesiana, el mamao és el que més crida l'atenció, perquè van dir mamao, mamao, i sembla que vulguin dir una altra cosa, que sí que els agrada molt la cervesa, però el que toca és vol dir que està lluny.
I van exclamen així.
Sí, mamao.
I allà, diguéssim, per la cosa idiomàtica, se suposa, deu haver-hi una mica de francès i alguna
molt
llengua pròpia d'allà.
Sí. Hi ha la llengua marquesiana, que Oja és benvingut, que és com l'aloja hawaiana, sí. En certa manera estan emparentats tots els llenguatges de la Polinèsia, i el que passa és que tothom a l'escola estudia francès. Llavors, la llengua de relació internacional és el francès.
Però a hores d'ara no tenen cap vincle amb França o hi ha alguna
manera? Sí, encara no és França.
O sigui,
ja hi vaig ser quan les eleccions hi votaven.
I tota aquella història.
Votaven quan les eleccions, i a més com que hi ha 12 hores de diferència, 12 hores i mitja, curiosament, llavors votaven el dia abans per no influir en els francesos.
Sí, això
no
sé, això de la mitja hora ens molesta una mica. També passa, em sembla, recordar, a l'Índia i a algun altre país, a l'Iran potser, que els fusos horaris es parteixen.
Quan fas 12 hores, o caus d'una banda d'un dia o de l'altre, i 12 i mitja és totalment incongruent. Però això demostra com són les marqueses.
I a més és que no vindrà d'aquesta mitja hora, tampoc.
Sí, tampoc.
Parlàvem dels habitants il·lustres que havia tingut, o dels moradors il·lustres, i un d'ells, justament, és en Jacques Brel.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit, il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté.
Bé, podem dir que el Jacques Brel ens agrada com sempre, i hi ha cançons molt més conegudes d'ell, però n'hem triat una molt concretament, diria, per un motiu molt concret, no? Ens l'ha suggerit tu, vaja. Per què aquesta cançó, com es titula i què li passa?
Les Illes Marqueses, i és l'última que va fer ell, que ell va anar a viure allà els últims anys de la seva vida. I llavors ell li encantava aquell lloc, va quedar seduït pel paradís de les Marqueses, com abans el Gauguin, i va anar allà els dos últims anys perquè es va morir, perquè ell pretenia instal·lar-se allà, però va morir de càncer als 48 anys.
I aquests tios què hi feien allà? Perquè, clar, són perfils artístics, que es diria, eh? Sí, tenia un perfil artístic.
Amb el Gauguin és diferent, perquè ell ja hi va anar a principis del segle XX, al 1901, a final del XIX se'n va anar a Tahití, va quedar encantat, però va tornar a França a treballar una mica. Però es va adonar que ja no podia viure sense la Polinèsia i va tornar i va buscar una illa més remota, i va ser Ibaoa, a les Marqueses. I també només hi va poder viure dos anys perquè es va morir també als 55 anys, però va deixar molt record. Ell hi va anar buscant inspiració per les seves teles, i també va fundar una casa de bambú i de coses així, de materials molt efímers, que l'han reproduït ara. Es deia la Maison de Jouir, que era la casa del plaer, i anaven les nenes joves allà, i ell disfrutava molt, diguem, amb aquest tema.
Ah, sí? Directament? Sí, ja no,
escandalitzant no... Sí. A les monges que hi havia.
O sigui que podríem... Sí, clar, perquè allà devia haver-hi bastanta presència religiosa. Sí. Podríem dir, per tant, que potser un senyor d'uns 40-50 anys que pinta molt bé d'illa, o potser una col·lecció de possibles descendents del Gauguin per allà.
Això te'n van ensenyant de tant en tant. Diu, aquest era fill del Gauguin. Però, esclar, ell va morir el 1903 i han passat més de 100 anys, sí, i s'ha diluït bastant el record. El record del Brel és molt, molt més gran i molt més viu, i se l'estimaven molt. Se l'estimaven tant perquè ell tenia una avioneta i ajudava la gent de l'illa, que estava molt incomunicada, portant la avioneta als malalts a la capital perquè es curessin, i se l'estimaven tant que li han fet un museu on només hi ha l'avioneta seva.
Caram.
La tenen allà guardada perquè és la cosa que més els agrada, el que més els hi recorda el Jacques Brel.
El francès en general és ben vist allà? O...
Sí, no està molt vist, no. Són gent tranquil·la. No?
Mal tenen rotllo mal contra la metròpoli, per
allà
entendre'ns.
Tenen mal rotllo contra els tahitians. S'acusen de
sí, és una cosa més interna,
sí,
per entendre'ns.
França queda molt lluny i no se'n preocupen. Sí.
Molt bé. En total, quants habitants pot tenir aquest grup d'illes, les Marqueses?
9.000 habitants. Sí, n'havia tingut en el segle XVI 80.000, quan eren caníbals, perquè eren caníbals.
Com que eren caníbals?
Eren caníbals fins a finals del XIX, però no caníbals d'alimentar-se només de cossos humans, sinó que quan mataven els enemics els agradava cruspir-se'ls com una manera de...
Vaja, de proteïna de la bona, eh?
De rematar la victòria. Llavors, al segle XVI eren 80.000, però van venir les malalties que van portar els europeus i van morir molts, van quedar 2.000 habitants i ara són uns 9.000. Poca gent.
Doncs sí, és molt poca gent. Ens quedem amb aquesta idea, a les Illes Marqueses, a l'altra punta del planeta, un dia sense llarg amb avió, potser uns 1.500, 1.600 euros per aconseguir arribar, bàsicament deu ser Air France, que deu ser qui vola cap allà, i no hi ha risc que et fumin la cassola, perquè això passava fa un temps, i només si anaves, diguéssim, en son de guerra, però no és el cas nostre.
Ara no.
Gràcies, Xavier, tornem la setmana que ve.
Molt bé.
Adéu-siau.